Convocatòria de sessió plenària ordinària celebrada el dia 20 de novembre. Ordre del dia. Punt número 1. Aprovació de l'esborrany del ple extraordinari del dia 22 de setembre del 2014, del ple ordinari 25 de setembre del 2014 i del ple extraordinari del dia 29 d'octubre del 2014. Intervencions? No? Passem al torn de votacions d'aprovació. Ah, senyor Canals.
Dels plens del mes de setembre jo no puc votar, és a dir, no puc ni abstindre'm perquè no vaig estar present.
El de, evidentment, doncs, bueno, us fem per separat, votem primer els dos del mes de setembre, vots a favor de l'aprovació, s'aprova per 8 vots a favor, ja està, bé, i l'aprovació de les actes del ple del dia 29 d'octubre, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Punt número 2, mocions i propostes presentades pels grups del ple. Bé, aquesta és una moció conjunta del grup de CiU Actuem i la candidatura i progressista catalanista de Vall d'Oreig. Es tracta de l'oposició a la línia de molta alta tensió que es pretén que travessi Collserola. Bé, bueno, faré un petit resum de lo que és per no estendre'm amb tota la lectura de tots els punts i, evidentment, sí que llegiré els acords. Com bé sabeu, l'any 2007 la ciutat de Barcelona va patir una sèrie d'episodis de manca de servei elèctric i per aquesta resolució les empreses elèctriques van decidir que es tenia que fer una sèrie de connexions i aquestes connexions se li va dir el nom de MAT, no? Molta alta tensió. Un dels trams que havia projectat era una connexió entre la central de Sant Just i la central de Santa Coloma. I això, evidentment, comportava que s'atravessés la part de Collserola. Hi havia la possibilitat de compartir un túnel, però no es va arribar a cap acord i, bueno, el resultat final, doncs, que ara doncs, presentem una moció perquè tota aquesta línia no pugui tirar endavant, no? Els acords que passem doncs, a votació seran primer rebutjar la red elèctrica espanyola, que la red elèctrica espanyola vulgui crear una autopista elèctrica de màxim voltatge travessant Collserola sense comptar amb la participació, debat i consens amb la ciutadania ni amb els ajuntaments afectats. Segon, rebutgem l'actual model de subministrament i distribució i consum energètic i volem un debat que obri la porta a un model energètic que s'acosti a la producció, consum i que prioritzi l'energia verda. Tercer, exigir que cap nucli de població quedi exposat a una distància en què les radiacions electromagnètiques que se'n derivin afectin a la seva salut, fent complir el principi de precaució que impera davant la no existència d'informes científics oficials consistent en allunar les torres un metre per cada un quilowatt de tensió. Quart, no acceptar en cap cas un traçat aeri que obri nous passadissos energètics per l'interior del parc, trinxant zones molt profundes del parc ni passant a tocar d'indrets tan emblemàtics com l'ermita de Sant Medir. Cinquè, traslladar aquests acords a la red elèctrica espanyola, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Consorci del Parc de Collserola, a les entitats presents en el Consell Consultiu del Parc de Collserola i a cada un dels municipis que formen part de la consistori del Parc de Collserola. Afegir que, des de Vall d'Oreig, com bé sabeu, ens ha costat molts anys i molts sacrificis i, com no, molts diners, el poder, si més no, soterrar la línia d'alta tensió que tenim, doncs, com podeu comprendre, estem especialment sensibilitzats amb que aquest problema doncs, ens afecti el mínimament possible, perquè a més també entenem que hi ha diferents línies que ja travessen el nostre terme i també són d'alta tensió, però que ens sembla que el nostre cupo ja l'hem cobert. Intervencions, senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Bé, jo vull demanar que retiri aquesta moció i ho argumentaré. Aquesta línia alta de tensió que havia travessat la Serra de Collserola, és a dir, les inversions que estaven previstes han sigut aturades. Això va estar fet públic a diferents mitjans de comunicació, un d'ells va ser Tots en Cugat, no? El Ministeri d'Interior ha deixat fora de la planificació la construcció de la línia de molt alta tensió, la MAT, que havia de travessar Collserola. Aquesta infraestructura, juntament amb d'altres de Catalunya, han quedat fora de la proposta d'inversions elèctriques del període 2015-2020. Que ha fet recentment el Ministeri, segons informa, en aquest cas és un recull que he fet a través d'internet. No? Bé, home, encara que si deixen tirar endavant la moció, cosa que respectaré, el meu vot serà no, primer perquè, i s'ho podria argumentar i m'estaria doncs, 10 minuts. No? Però la petició és, donat que aquesta, ja no es considera aquesta inversió en aquest quinquenni que està parlant, entenc que la moció no es té per què votar, encara que és una qüestió de llibertats. Res més.
Gràcies, senyor Canals. Bé, entenem bueno, que si ara la inversió aquesta no es fa i que en el període 2015-2020 tampoc no sabem què passarà a partir del 2020 i tampoc no tenim la garantia segura de que això es digui una cosa al contrari doncs d'aquí un any. Per tant, doncs, si més no, per manifestar-nos podem fer-ho i si més no ens anticipem a possibles aconteixements que aquest ministeri algun dia, d'un dia per l'altre, pot canviar de pensament i pot canviar de maneres de fer. Per tant, seguim presentant aquesta moció. Gràcies. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per 8 vots a favor i un vot en contra. Bé, punt número 3. Li passo la paraula al senyor Xavier Gavaldà.
Gràcies, senyor president. Bon vespre a tothom. El punt número 3 és donar compte dels decrets de quantia superior a 6.000 euros des del dia 1 de setembre al 31 d'octubre del 2014. Hi ha diversos decrets. El 510, pel que es resol adjudicar el contracte menor del servei de neteja de carrers amb desbrossadora a l'empresa EcoCat pel preu de 9.292,80 euros i va inclòs. Decret 516, pel qual es resol aprovar els plecs de condicions particulars i el plec de clàusules tècniques que regiran el contracte de servei de subministrament i instal·lació de material de senyalització necessari pel projecte de senyalització i interpretació integral de Valldoreix, pel preu de 60.000 euros més IVA. Decret número 518, d'adjudicació del contracte per procediment negociat sense publicitat per les obres de construcció d'un pont de vianants al passeig de la Merla i d'una passera al passeig per dalt, el torrent de Nonell a Construccions Fer 3 SL pel preu de 90.962,61 euros més euros i ben inclòs. Decret número 528, d'aprovació del plec de condicions tècnico-administratives i l'obertura de la convocatòria del procediment de contractació obert subjecte a la regulació harmonitzada mitjançant més d'un criteri d'adjudicació al contracte de servei de neteja dels edificis públics. Decret número 556, d'aprovació del plec de clàusules tècniques i administratives de les obres d'estesa d'una capa de rodadura asfàltica als carrers Estepa, Antoni Cavaller, Cirerer, Baixador, Pensament, Caçadors, Enamorats, Ideal, Fontferrer, Fuster, Serracant, Marco Redondo, Pierrot, Olímpia i Colombiana, Colombina, perdó, els quals s'adjudicaran pel procediment negociat sense publicitat, essent el preu màxim de contractació de 159.366,70 euros més IVA. Decret 562, d'adjudicació del procediment negociat sense publicitat, el contracte mixt de subministrament i la instal·lació de material per a senyalització necessària per a l'execució del projecte de senyalització i interpretació integral de Valldoreix a l'empresa GeoSilva Projectes SL per preu de 55.176,17 euros més IVA. Decret número 567, de pròrroga de l'adhesió de l'MD de Valldoreix a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Decret 574, d'adjudicació del contracte menor d'obres de renovació del paviment de la calçada del carrer Espígol entre Vila del Prat i la Rambla Jacint Verdaguer, asfalts de la Noia pel preu de 8.341,52 euros i va inclòs. Decret 575, d'adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat a l'empresa Asfalts de la Noia SL per l'obra d'estesa de capa de rodadura asfàltica als carrers que he citat abans. Decret 576, d'aprovació de la contractació pel procediment obert de contractes del servei de biblioaccés i aprovació pel plec de clàusules tècnico-administratives. Decret 599, d'adjudicació del contracte menor d'obres de nou clavegueram de la Rambla Jacint Verdaguer entre Can Cadena i el número 6 de la Rambla a l'empresa Sorea pel preu de 13.966,27 euros més IVA. Decret 628, d'adjudicació del contracte menor d'obres de la jardineria corresponent a la primera fase de l'obra de construcció del parc infantil de la zona verda del Cap de Valldoreix a l'empresa Jardiners SL pel preu de 6.800,34 euros més IVA. Decret 636, d'adjudicació del contracte menor d'obres de col·locació dels jocs infantils corresponents a la primera fase del projecte de construcció d'un parc infantil a la zona verda del Cap de Valldoreix a l'empresa HPC Ibèrica S.A. pel preu de 11.720,34 euros més IVA. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Intervencions, senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Jo voldria demanar que és... Bueno, sí, és una petició. Que va tirar els procediments en lloc de fer-ho sense publicitat fossin ordinaris, no? Més que res per un tema de transferència. Tenim una... Penso que tenim una limitació, perquè ens, a vegades ens guiem per una llista o per unes referències que no sempre són complertes, o bé ens estem perdent l'oportunitat de rebre ofertes que de professionals també molt preparats, siguin persones físiques o jurídiques, però que ens puguin oferir un millor servei.
Bueno, podem atendre la seva, diguem, el seu prec, no? El que passa moltes vegades aquestes coses no garanteixen de que el servei sigui millor. Pot ser el preu millor, però sabem el servei. A vegades, a vegades aquestes empreses són empreses conegudes. No, el fet que es presenti més empreses també és sinònim de que puguin ser les ofertes millors o que, i que la confiança amb el professional pugui ser l'adequada. Però bé, només és un matís. Gràcies. Senyora Biloni.
Val, gràcies, senyor president. Jo ara, repassant aquests decrets, vaig observar l'altre dia que hi ha dos tipus d'arranjament dels carrers. Un és que renovació de paviment i un altre és la tirar, ho diré demà, la rodadura. M'imagino perquè un és manteniment de carrers i l'altre va a inversió, no és així? No? No, bueno, és igual. Però jo sí que sé que aquestes partides d'aquests carrers venen d'inversió. Venen d'una partida d'inversió. Van inversió, no? Vau dir? No? Per això, m'ho explica, sisplau.
Sí, sí, sí. És que aquí sempre hi ha hagut la discussió també amb intervenció de si és inversió o és manteniment.
Exacte,
o és...
exacte.
I el que es va veure és que és, bueno, es va consultar i això és... com no es considera urbanització, no? Mm. No és una inversió. Jo no sóc l'expert en temes de carrers, però...
Això.
I llavors tot està en el capítol
de manteniment
de carrers. Que és per això que aquest any el capítol de manteniment de carrers també s'ha incrementat molt. Vull dir que és per això.
D'acord. Doncs ja està.
Gràcies. Passem al punt número 5, senyor Xavier Valdà.
Ah, no, perdó. Tinc una altra pregunta. Me l'hi havia deixat. És sobre el POU, la prospecció aquesta del POU. Ah, no, és de l'altre, sí. Estamos muy cansados.
Cap problema. Sí, vale. Punt número 4, sí, Xavier Gavaldà.
El punt número 4 és donar compte de l'execució del tercer trimestre, de l'estat d'execució del pressupost. En el tema dels ingressos, els ingressos es van executant de forma correcta, sempre, les plusvàlues estem executant més del que teníem previst allà al tercer trimestre, perquè nosaltres havíem previst 800.000 euros de plusvàlues i en aquest final del tercer trimestre estem a 832.000. Per tant, i de drets reconeguts, perdó, estem a 1.167.342,42 euros. Una altra cosa és que es cobrin durant l'any, llavors entrin, però diguem que de drets reconeguts ja... I per tant, els ingressos tots funcionen amb normalitat. La nostra font d'ingressos més important és el conveni amb Sant Cugat i això és rajatable, vull dir que es compleix i cobrem el dia, vull dir que no hi ha cap problema. I en el tema de les despeses, també una preocupació que hi ha a la majoria dels ajuntaments actuals és que, com estem molt limitats, els pressupostos es limiten per la regla de despesa, per culpa del govern central, intentem que es compleixi, que s'executi tot el pressupost. Llavors, per això fem tantes modificacions pressupostàries, per intentar executar el màxim de pressupost, perquè així el nostre pressupost de l'any vinent no es vegi minvat. Sempre l'increment de, del pressupost és un 1,5%, no? Un 1 i poc per cent, sobre el pressupost tancat, executat de l'any anterior. Per tant, si tinguéssim moltes partides sense executar, el nostre pressupost de l'any vinent es veuria minvat amb molt considerablement. I, per tant, el seguiment de totes les despeses és, estem sobre el correcte, sobre el 75%, més o menys, d'execució i, per tant, tot amb normalitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Doncs punt número 5.
El punt número 5 és donar compte de l'informe sobre els compliments de pagament del tercer trimestre de l'any 2014 i el període mitjà de pagament. I el que tenim aquí, el punt número 5, és que la AMD perdoneu, aquest trimestre s'han, bueno, diguem que hem pagat dintre de període legal de pagament 480 factures, per un valor de 612.933,32 euros, i fora del període legal dues factures per valor de 1.257,60. I el període mig de pagament de l'MD és de 13,06 dies. Per tant, l'MD paga molt bé, la veritat. Gràcies.
Senyor Canals.
Senyor Gavaldà, gràcies per la informació. Ja que parlem de pagaments, l'empresa que ha sigut adjudicatària de l'app aquest que es vol desenvolupar, un, ha presentat la factura i si l'ha presentat, ha cobrat?
No ho sé. La veritat és que no ho sé. Ho hauríem de mirar, perquè clar, jo vaig mirant, però no miro totes les factures, vull dir, no me les sé. Això ho mirem i li dic, no hi ha problema.
Un aclariment, senyor Gavaldà, en la pregunta li he fet no hi havia cap mala intenció ni ànim de que quedés en evidència,
No em considero que hagi quedat en evidència, perquè de 480 factures és difícil controlar-les totes, però igualment el servei encara no està acabat, o sigui, no han acabat l'aplicació, per tant, suposo que no hauran passat la factura. No? Suposo que paguem a finalitzat. Però bueno, ja li consultaré i ho mirem i li passo la informació. No hi ha problema.
Senyor Gavaldà, punt número 6.
El punt número 6 és donar compte de les dades d'avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat pel tercer trimestre d'any 2014 i remetre-les al Ministeri d'Hisenda. I bueno, tota la documentació que ens fan omplir, com cada trimestre, i llavors surt el que la corporació local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria i la corporació local cumple con el objetivo de la regla del gasto. Per tant, complim amb tots. Si l'administració paga 13 dies, tot això s'ha d'anar complint. Vull dir que no. Gràcies.
Bé, punt número 7, senyor Gavaldà.
El punt número 7 és l'aprovació de la modificació pressupostària número 10/2014. Aviam, en aquesta modificació hi ha diversos temes. De baixes, per aconseguir fer la modificació, en capítol 2 hi ha baixa de despeses d'assistència jurídica per 13.844,94 euros. Diguem que els plates històrics que han llegut amb Sant Cugat ara no n'hi ha tants, llavors tot això també baixa. Contracte de portes obertes Jaume Ferran i Clua, hi ha una baixa de 5.000 euros. Manteniment edifici brigada, una baixa de 1.000 euros, de 6.000 passa a 5.000. Contracte serveis generals, hi ha una baixa de 3.854,31 euros. En el capítol 4 hi ha una baixa subvenció a Fundació Itinerarium de 8.700. Això va ser una modificació que vam fer el ple passat, però que després al presentar-nos la factura En principi ens havien dit que era que pagàvem una part de subvenció i una part per l'organització de la cursa, però després al presentar-nos la factura, tot passa a ser per capítol 2, val? No és per subvenció a una fundació, i llavors s'ha de modificar, bueno, hem de canviar de capítol 4 a capítol 2. Al capítol 6, inversions, compra de programa informàtic i comunicació, hi ha una baixa de 2.420 euros, i després, amb generació de crèdit, l'Ajuntament de Sant Cugat aporta el 50% de la prospecció del POU per al Montmany, 3.236,75 euros. Per tant, la modificació pressupostària és de 38.056 euros. En despeses, tenim, en capítol 2, de mobilitat, 2.500 euros, que és per fer front a un, bueno, a cobrir la partida, diguem, i per deixar-la tancada. A contracte serveis de comunicació hi ha un suplement, bueno, s'ha creat nova, de 9.970 euros. Contracte serveis urbanisme, 4.416,50. Contracte de substitució, bueno, aquesta, perdó, la d'urbanisme, és que paguem un trimestre més de l'empresa que ens assessora de l'abogat de la casa, perquè per presentar l'IVA li hem de pagar, bueno, hem d'avançar per coses d'hisenda, i llavors li paguem un trimestre més aquest any, i l'any que ve ja li diguem que li paguem ja l'1 de l'any. Contracte substitució conserge, 1.500 euros, hi ha un substitut, un conserge substitut aquí a l'entrada. Activitats esportives i material esportiu, un suplement de 12.186 euros, que és el que es refereix al tema de l'itinerari, de tota la cursa que es durà a terme al desembre. Llavors, el capítol 4, subvenció d'escola de música, 210 euros, que és pel tema de l'IPC, de la subvenció que se li donava, de 15.000, i no havíem comptat l'IPC, 210 euros. I en capítol 6 hi ha la prospecció del POU del Montmany, de 6.473,50 euros, i la compra d'electrodomèstics per la brigada, de 800 euros. I això seria tot, 3.856 euros de suplement. Gràcies.
Senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Bé, veig que el tema del servei de comunicació m'agradaria que expliquessin en què consisteix aquest tipus, què és el que s'ha contractat aquí que respon a aquests 9.970 euros, i després també la necessitat de la substitució del conserge. En quant a la substitució del conserge, és a dir, bé, hi ha una persona malalta, però hi ha una que fa un horari de 8 a 3 i una altra que fa horari des de les 11 fins a les 7. Per tant, el que és l'MD no queda desatesa. Entenc que aquesta contractació es podia haver estalviat. Res més.
Bona tarda a tothom. Bé, l'explicació de per què hem agafat un substitut és perquè sabem que serà una baixa llarga, serà una baixa llarga d'una de les persones que estan a baix, i aquesta persona donava suport al matí perquè hi ha altres tasques, tant externes com internes, que no són només d'atenció al públic. Nosaltres no volem minvar aquest servei a la ciutadania i hem considerat oportú agafat un substitut que ve 4 hores pel matí només per fer reforç a la persona, a la tècnica d'atenció ciutadana, i per fer aquestes tasques que creiem que són necessàries.
Sí, queda pendent de que puguin respondre el tema del contracte de servei de comunicació.
Jo li contesto. El que em pregunta és el perquè del cost d'aquesta persona, no? A veure, nosaltres si ho contractem és perquè realment creiem que hi havia uns problemes que s'havien de pal·liar. I un dels temes era la comunicació. Jo vaig, com bé saps, vaig arribar, em sembla que era l'abril, vam detectar que hi havia una sèrie de problemes i fer una estratègia, un pla de comunicació, no és gens fàcil, és a dir, no és arribar i dir fem un pla de comunicació. Un pla de comunicació conté, primer de tot, es necessita un assessor, ja sé que em diràs que hi ha el tècnic de comunicació, que sí, és cert, hi ha el tècnic de comunicació, però el tècnic de comunicació no pot amb la feina d'aquí, i hem definit tot un pla i una estratègia de comunicació. Una estratègia de comunicació demana, primer, una estratègia global. Una estratègia global de saber posicionar-se i dir realment qui som i què fem aquí a l'MD. Després també vam detectar el tema del contingut web, que avui dia és algo molt important, creiem nosaltres de l'equip de govern, i dels canals digitals, és a dir, els Twitters, Facebooks no funcionaven, hi havia greus mancances, i això creiem doncs, que ens podia ajudar un professional d'aquest tipus. I després també, per definir tot aquest projecte, doncs vam creure que era la persona adequada, i a més, l'altre dia al Consell de la Vila, que no recordo si vas venir o no, vam presentar el portal de transparència, que també aquesta persona ens ha estat ajudant i molt, i també doncs, aviat tindrem l'APP. Gràcies.
Senyora Babiloni.
Gràcies, senyor president. Bé, jo voldria saber si, tornant a allò del contracte aquest de serveis de comunicació, si a part d'aquests 9.970 euros, hi ha les tres factures que ja estan pagades o aquestes estan incloses? Això per una banda. Bueno, després ja feia una altra pregunta. Gràcies.
Sí, en els 9.970 euros està tot. El que, quan vostès van demanar la informació, el que vam detectar és que una estava imputada de manera equivocada al capítol 6, inversió. És un error important. Llavors es va detectar i es va voler resoldre. Llavors aquí, diguem, d'aquestes hi ha dues factures, o sigui, dels 9.970 hi ha dues factures que ja estan pagades. I l'altra serà per pagar ara, diguem. I llavors el que es fa, diguem, és arreglar-ho. Perquè a final d'any estigui tot arreglat, es fa sobre aquesta partida i es posa tot aquí perquè quedi tot arreglat.
Una altra pregunta també és la subvenció de la Fundació Iterario, que s'ha anul·lat i s'ha passat a un altre lloc, a on està? A activitats esportives?
Sí, s'ha posat a activitats esportives. També s'ha incrementat perquè el no sé, subvenció, llavors té IVA, val? Llavors nosaltres hem d'assumir l'IVA. Llavors s'ha vist incrementada, però sí, està a la partida d'activitats esportives i material esportiu. Com està relacionat amb la cursa, i el que fa aquesta gent és que senyalitzen tot l'itinerari, que és un itinerari molt extens, de 7 km i pico, en què ficaran braille i serà, bueno, tot per totes les discapacitats, també s'adapta tot el circuit perquè es puguin passar amb cadira de rodes, etc. No s'asfalta ni res d'això, serà un circuit natural, però més adaptat. Llavors, com aquesta gent s'encarrega de tot, es passa a activitats esportives perquè està relacionat amb la cursa que es farà. Llavors, per això.
No, perquè en principi pensava que no era pels itineraris, per
no, és tot pel...
però és un paquet. Sí. I han acabat una altra cosa, el del Pou de Montmany. Aquí que posa la prospecció, què vol dir això? Que busquen l'aigua fins que surt o que només la van a localitzar? Gràcies.
Ja contesto jo. Bueno, això és un tema bastant complex. Es tracta de que es fa unes cates. Aquests treballs s'estan fent actualment. Tindrem resultats en breus i ja els hi podré informar. Però no es tracta simplement de fer un pou, de fer un forat i veure si surt aigua. És possible que se'n trobi, però després s'ha de veure quin cabal d'aigua dona aquest pou. Evidentment, sí, el cabal és l'adient, perquè no es pot regar a regadiu amb aigua de xarxa, doncs llavors això doncs, ho traurem a màxim aprofitament i podrem treure concurs l'explotació per terra, o sigui, per regadiu, que és el que es pretén, perquè si no allò no té sentit.
Com que soc novícia amb això dels pous, o sigui, això vol dir que ara estan buscant l'aigua i després s'haurà de fer el pou, haurà una altra despesa addicional? No, doncs ja està.
Despesa addicional sí que n'hi ha. Despesa addicional sí que n'hi ha. És la prospecció.
O sigui que, a més, 40.000 euros més per fer el pou. Bé, jo...
Poder no tant.
Jo... No...
Jo a la reunió del Montmany no hi vaig ser, però el que em van informar és que el que es preveia de fer un pou eren 46... El que es preveia, ja se sabeu que quan fem pressupost sempre hi ha una previsió. La previsió que van calcular els tècnics era sobre 45.000 euros. que jo, després a la millor ho concurses i em val 30, no? Això sempre passa, però em sembla que el que volien era preveure una partida de 45 i el que és la prospecció, que és el que fem ara, només em val 6.000, que és... Com? No, 6.000. 3.000 sí, sí. I pico, 6.000.
Per nosaltres?
No.
Tu et compris?
Sí, perquè n'hi ha 3.000 i pico que paga l'Ajuntament de Sant Cugat, que és el que diu aquí, i 3.000 i pico ho fem nosaltres i 3.000
bueno,
i pico nosaltres.
En un principi es veu que eren 14 i després ho hauríem rebaixar aquests 6.000
euros. Això són els números però, que m'han donat de Medi Ambient.
De tots modos, el POU, 40.000 euros, dubto que sigui així. Depèn també de la fondària, perquè hi ha a part d'uns metres pues es paga. Després, si no surt aigua, ells assumeixen una part d'aquest cost. O sigui que tot depèn de lo que... És que...
Bé, és que jo estic verificant aquest tema perquè m'assemblava una mica, tot una mica així, i una persona m'ha comentat, el referent, que en un cas que ell ha participat, fer un pou de 140 metres de profunditat, van contractar de manera que s'estava fent la prospecció i si sortia l'aigua, pagaven, i si no sortia l'aigua, no pagaven. I els hi va costar al voltant d'11.000 euros. Per això, si ara m'ha dit 6.000 més 40, potser que ho mirem bé, eh?
Senyor Babiloni, jo la setmana que ve li podré donar totes les dades. A mi el dels 40.000 euros aquests no em balla perquè jo hi entenc del tema aquest de pous i un pou fet amb PVC ratllat que els entren, que baixen fins a 100 i pico de metres, ve a ser això que estem dient. Fet, jo no crec que sigui això. No sé d'on t'ha sortit això dels 30 o 40.000 euros. Em sembla moltíssim. El puc fer jo a mà. Però jo, en tot cas, ara podria fer volar coloms. Jo la setmana que ve, que ja tindré les dades exactes de tot això, inclús el cost, si surt aigua, que a més si no surt aigua, ho he esmentat abans, paguem una part, no es paga tot. Perquè la feina ells la fan. Llavors em sembla que només es paga el 50% d'aquests 6.000 euros. Val? Contestat?
Bé. Senyor Canals.
Bé, ja que estem parlant de pous, acabem el tema de pous i després tornem al tema de comunicació. Bé, jo imagino que fer el forat i fer la sortida d'aigua, doncs el millor serà el que diu el senyor Castillo. Després, si el que es pretén és que això sigui el post on sortirà l'aigua per tot el tema del rec, potser que sí que arribem als 45 com tema d'instal·lació. Però, anant tot el sistema elèctric, en fi. Però bé, anant a l'explicació que ha donat el senyor Gisbert. Bé, no acabo d'entendre. Jo tinc aquí còpia de les factures que va presentar aquest senyor, no? Desenvolupament d'un pla estratègic de comunicació. Bé, per a mi, primera notícia de que tenim un pla estratègic de comunicació. I, bueno, doncs el demanem. Dos, gestió dels perfils, xarxes socials, monitorització i suport amb la creació de continguts. És a dir, ja no és que fem un tema d'un pla de comunicació, sinó que aquest senyor s'encarrega de les xarxes socials i anar vigilant el que està sortint. I continua també la factura del mes de juliol, gestió dels perfils de les xarxes socials, monitorització i suport amb la creació de continguts. Perdoni, quins problemes hi havia? Perquè els problemes que hi havia el mes d'abril, aquesta casa, o a l'AMD, i el mes de març, era que tenim un embolic i que estan avui i s'ha demostrat a la reunió amb els veïns, és que hi ha un munt de veïns que han presentat unes queixes per uns canvis de sentit en els carrers i que això ha provocat doncs, un efecte dominó fins a arribar a les 1.000 signatures, que potser doncs, després d'apurar, perquè han signat alguns dues vegades, doncs queda doncs, no sé, doncs, amb 800, tinc una xifra per dir-la, una plataforma que està en contra del inicialment del plantejament que es feia del concurs o de com es plantejava que seria la plaça de la centralitat. Bàsicament aquests són els problemes que hi ha amb les cavallorets. Llavors, followers, jo li puc dir, tenen molts. Han entrat 1.000 per la finestreta, eh? Els del Podem tenen 800. Però tenir que contractar un senyor perquè porti els perfils a les xarxes socials, penso que no és una despesa de l'AMD, sincerament. Això és una despesa de vostès. com a equip de govern, perquè som qui l'han liat. Però això no és una despesa. Donar a conèixer la Medea, ja la coneixen. Ens coneixen i molt. I no, no només gent de Valldoreix, perquè tot el que passa per Valldoreix i coneixia Valldoreix i venia abans, s'hi troba amb l'embolica i amb el canvi de carrers. És a dir, coneguts som. Llavors, que els problemes estaves, estic d'acord, però no se soluciona així. Se soluciona escoltant els veïns i desfent el que has fet. Llavors sí que guanyes followers, però no cal contractar un senyor que a més, que ho he estat mirant, és una persona que té un currículum molt bo. Jo no em fico amb la tasca que ha fet aquest senyor, que considero que és un gran professional, però entenc que la decisió és equivocada. I és per això que, senti aquesta raó, jo votaré que no aquesta modificació, però supostaria que estan proposant. I en quant al tema de la contractació de la substitució de conserge, bé, és una qüestió que vostès ho han vist necessari, i jo sincerament, fent l'horari, l'altre dia us comentava la Junta de Portaveus, ho considero necessari. Ara bé, són formes de veure-ho, i té la majoria, i són de l'equip de govern, que estic a la posició.
Bé, lamento no coincidir amb vostè, perquè m'ho està reduint tot a followers i a seguidors. La seva intervenció s'ha basat en això i en parlar-me dels carrers, quan és un tema que això no... És a dir, la comunicació és un àmbit molt més gran que no només això. Portar un pla estratègic de comunicació. Jo, que treballo en aquests temes, a part de portar la vocalia de comunicació, és un tema molt més extens que això. És a dir, no entenc el simple fet de reduir-ho. Jo entenc que aquesta explicació la pugui fer potser a gent que no es dedica a això i que entengui, que es pensi que la comunicació, perquè a mi m'ha passat, sigui només això, però és que no em pot dir això. És que està fent una definició molt equivocada del que és comunicació.
M'he limitat a llegir el text que aquest senyor, el concepte per al qual ens factura, No m'he inventat res. Si no, ja li enviaré còpia de les factures, però he llegit el text que figura. És aquest. Llavors, gestió de perfils, estem parlant dels perfils de vostès. Monitorització, això, monitoritzar és fer el seguiment.
Monitoritzar no és fer el seguiment només. Monitoritzar és veure quines tendències hi ha, monitoritzar és veure quins són els interessos de la gent, monitoritzar és veure quins trending topics hi ha, són moltes coses, que no és només això. I si aquí només diu això, veure, això és una factura, no pretendrem que aquí posem 5 fulls d'una 4 explicant tot el que fa. Però allà hi és tot, no?
Els passaré l'informe del tècnic de comunicació de la casa, diguem, en què explica tot el que s'ha intentat fer o s'està fent. Us ho passaré, no us preocupeu.
Perdó, la feina que fan els dos treballadors, la tècnica i les persones que estan a atenció ciutadana, no és només cobrir l'horari un al matí i un a la tarda i si algú ve a un carrer, preguntant per un carrer, donar resposta, sinó que hi ha una feina interna. Hi ha una feina administrativa, quan un ve a fer un empadronament, poden estar 20 minuts per fer un empadronament, aquella persona del matí, sobretot quan hi ha els tècnics aquí, es fan entrades, sortides de registre, s'intenta que no estigui aquesta persona sola per no carregar-la d'aquesta feina i no pugui atendre el personal ni fer la feina que queda acumulada. Que encara així, la persona que està per la tarda, que és prou competent, com hi ha menys entrada d'atenció ciutadana perquè hi ha menys persones, fa bastanta feina d'aquesta, però igualment al matí es necessitava una persona i nosaltres hem considerat que el millor que podíem fer és agafar un substitut, però només 4 hores, mitja jornada.
Gràcies. Només afegint el tema del POU, ja, per tancar, perquè ja està bé. A veure, el POU, com bé saben, això és una prospecció, després evidentment s'avalua. De fet, aquesta prospecció té que tenir en compte ja quina és la duresa del terreny. val? On tenim l'aigua, quina profunditat, i després saber quin caudal d'aigua es pot, diguem, utilitzar, si es pot, si és rentable utilitzar el pou o no. Per tant, el que sí que s'ha posat és una quantitat, perquè això pot arribar a tenir aquest cost, però evidentment igual no es fa, igual es redueix molt, i aquí evidentment amb aquests 45.000 pot haver tot el que és canalització, dipòsit, bomba, escomesa elèctrica, per tant, doncs, pot tenir una magnitud, clar, però per això mateix, vull dir que no es pot dir, o fer el símil de que si un pou pot costar 12.000 perquè n'han fet un aquí, o està a l'aigua a 80 metres, o igual allà a l'aigua la tenim a 160, o la tenim a 300, i diem que ens interessa perquè el caudal és important, igual es desestima doncs, perquè el caudal no és l'adequat, o no és el que sigui, diguem, rentable, per tant, doncs, jo diria que ha sotmès una mica a veure què és el que a tots els estudis i les prospeccions es diuen. Gràcies. Senyora Biloni.
Sí, gràcies. Però jo quan parlava del pou, clar, els 40.000 euros, que com han dit, no és del pou, és del resto d'instal·lació per a l'utilització del pou. El que és el pou és una altra cosa, aleshores no són 40.000. Val?
Fem el torn de votacions del punt número 7. Vots a favor de la modificació pressupostària? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 7 vots a favor, una abstenció i un vot en contra. Punt número 8, senyor Bernat Gisbert.
Determinar el dia de la Junta de Portaveus i el ple ordinari del mes de gener. Atès que per acord del ple de la Junta de Veïns de data 24 de maig de 2012 es va acordar determinar que les sessions ordinàries se celebrarien cada 2 mesos, que tindran lloc el penúltim dijous de cada mes que correspongui a les 8 del vespre, així com que en el mateix dia se celebraran les audiències públiques a les 7 del vespre. Atès que en el mes de gener les dues primeres setmanes hi ha festes l'1 i el 6 de gener, es proposa el ple de la Junta de Veïns determinar que la sessió ordinària del mes de gener se celebrarà el dia 29 de gener de 2015 a les 20 hores i l'audiència pública prèvia el mateix dia a les 19 hores. I determinar també que la Junta de Portaveus prèvia al ple del mes de gener celebrarà el dijous dia 22 a les 18:30. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Gisbert. Passem doncs al punt número 9, acció de govern. Senyor Xavier Gavaldà. Es vota? Sí? Doncs val. Doncs passem al torn de votacions del punt número 8. Doncs vots a favor de determinar el dia. S'aprova per unanimitat. Punt número 9. Acció de govern, senyor Xavier Valdà.
Bueno, des del Departament d'Economia hem estat gestionant tota la modificació pressupostària i estem ja, avui els hem passat aquesta tarda els he passat el borrador del pressupost, va? Els citaré per la setmana vinent per poder parlar-hi extensament com cada any. I els aprofito per informar que dimarts vinent a les 19:30 hi ha l'audiència pública de pressupostos, en el que es parla dels pressupostos en termes genèrics, en termes generals, però en què ja es comença a parlar dels capítols i de tot això. Després amb vostès, amb l'oposició, ja mirarem més partida per partida i qualsevol dubte que tinguin. Els he passat en format Excel i poden tocar i poden fer el que vulguin. Gràcies.
Gràcies, senyor Valdà. Senyor Ortolà.
Bona tarda a tothom. Des de l'àrea de comerç estem desenvolupant l'aplicació de l'APP per tots els comerços de Valldoreix, en el qual tindran una senyalització a les portes, o sigui, diguéssim, a les entrades. Aquesta aplicació segurament que ja es podrà fer servir a meitat del mes de desembre. Després, des de l'àrea de serveis socials i de cultura, estem ja enraonant en totes les associacions per fer la segona cabaldada en els discapacitats físics, com poden ser el taller de Javier Moragas, Catalunya i després en el Google. També tenim que dir que si hi ha una persona que necessita que vagi algun rei o algú a casa seva, doncs estem a la disposició de poder oferir aquest servei. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Tornà. Senyor Castelló.
Gràcies, president. Bueno, els que han estat al principi de l'audiència pública hauran vist que hem obert les pliques del Premi Literari d'aquest any. Bé, després de l'èxit assolit en el primer cicle de concerts del Castell de Canals que el públic ens està demanant concerts de qualitat, estem treballant amb el projecte de fer el segon cicle amb 4 concerts amb col·laboració a la Diputació d'aquesta magnitud. Aprofitant que hem posat en normativa la nau de cultura, el que són temes de foc, corrent i tot això, l'hem decorat habilitant amb èxit tota la nau per teatre, concerts, actes, guanyant una imatge més pròpia d'una sala de teatre i la sonoritat sobretot. Amb el que correspon al medi ambient, hi ha hagut ja la resolució del concurs de jardineria i arbat públic que ha guanyat l'empresa Espais Verds. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Castelló. Senyor Bernat Gisbert.
Gràcies, president. Pel que fa a la vocalia de joventut, estem organitzant diverses diades joves amb joves de la vila. Ara vam fer l'última el dia 8 de novembre, i ara la propera diada jove que està prevista és pel dia 23 de gener a la nau, i serà animada pel grup RICOP. Pel que fa a comunicació, presentació del portal de transparència al Consell de la Vila, l'altre dia vam presentar-lo, i implementació també de les noves bases i característiques que tindrà el que és la nova web de l'MD de Valldoreix. Comentar també que l'APP en principi ja estarà activa a finals d'any, i també el nou info que els haurà arribat a les vostres cases, que veuran que té un disseny més nou i més innovador. I pel que fa a atenció ciutadana, doncs hem fet ara unes reunions quinzenals amb els tècnics per tenir el control absolut de totes les queixes, suggeriments, propostes dels ciutadans, i la veritat és que estem contents pel procediment que estem donant a terme, i esperem doncs que així se'ns escapin les menys queixes possibles, i ara mateix estem veient que la cosa està anant bé. En definitiva, volem millorar una mica el procés de cara al ciutadà. Gràcies.
Gràcies, senyor Gibert. Senyora Susana Terrada.
Gràcies, senyor president. Bé, des de les meves vocalies, com ja hem dit abans, hem fet el Consell de la Vila, i recordem que el 3 de desembre hi ha un Consell de la Vila extraordinari per la PGM, amb un únic punt del dia. Tenim els sectorials de medi ambient i d'educació, que funcionen molt bé, i des d'educació doncs voldria informar que hem treballat i hem consensuat una conferència i un taller. La conferència serà el 26 de novembre, a càrrec del psicòleg Antoni Bolinches, sobre l'autoestima, sobre la importància de l'autoestima, i farem dues sessions de taller a pares de nens de 0 a 6 anys, per valorar, sabeu que ara han canviat una mica doncs, el que és la realitat social, i aquests pares estan enfocats a valorar també el que és conciliació laboral en conciliació educativa, i creiem que pot afavorir doncs, la feina educativa dels pares. També informar que a l'Escola Bressol tenim 75 matrícules, i que estem pendents de 4 o 5 matrícules que potser arriben entre el novembre i desembre, i esperem acabar el curs amb 80 nens a la Bressol. Estem molt contents perquè realment en aquests moments doncs, és una bona notícia, perquè pensaven que tindrien menys places. L'Escola de Música està funcionant molt bé, hi ha més matrícules que l'any passat, tenim 214 alumnes. I bé, també dir-vos sí que tenim en marxa el concurs de Nadales de Ferran Clua, com cada any. Sabeu que el que guanya el premi és la Nadala que surt institucional des de l'AMD per felicitar el Nadal, i sabrem qui guanya doncs, el 22 de desembre. Sabrem qui ha guanyat. No, perdó, el 10 de desembre sabem qui ha guanyat la Nadala. I després ja finalment només voldria recordar, crec que quasi tots estàveu presents, que vam fer el Premi Vila de Valldoreix, i des d'aquí vull donar les gràcies al José María Fe una vegada més per la seva implicació i per haver sigut ells
els que van incentivar i van idear aquest Premi Vila de Vall d'Ores i que aquest any hem volgut fer, doncs, treballar-lo bilateralment. I res més.
Rivera.
Sí, des de l'àmbit de la Vocalia d'Obres, seguiment de les diferents obres que tenim, dels ponts del carrer Merli per dalt, de les capes de rodament, les obres que estan fent al jardí del CAP, la reparació del carrer Mestres Cases Noves, seguiment també de l'inici de les obres a la capella de Can Sant Joan que està executant l'Ajuntament de Sant Cugat. Des de la Vocalia de Serveis, instal·lació d'enllumenat en els vials Grifa, Picot i Castellot, gestions de contractes de manteniment de clavegram, de neteja d'edificis, i des de l'àmbit de la Vocalia de Transport, doncs, seguiment de les modificacions i horaris d'horaris freqüència a línia 2 de la línia d'autobús d'aquí de Vall d'Oreix. Res més, gràcies.
Gràcies. Per acabar, m'informar que en tot el procediment de les torres d'alta tensió estem arribant ja per fi al punt final. El proper dia 25 es desmunta la torre que està al final de l'Avinguda Baixador, abans de l'autopista, i suposem, doncs, que en els propers dies ja acabarà d'eliminar-se totes les torres i retirar les línies. Ja ens consta que està connectat, el circuit elèctric ja funciona de manera soterrada, i per tant, doncs, bueno, ja per fi veiem el final d'això. I després comentar, vam rebre el passat dia 14 la resolució de la Fiscalia en el tema de la denúncia, del cas de la falsa denúncia al restaurant del Casalet. No? Els llegeixo en tot cas el que hem fet una nota de premsa, doncs, per no llegir tot el que és la resolució que ha arribat de la Fiscalia. Diu: la Fiscalia Provincial de Barcelona ha comunicat aquesta setmana al president de la Mèdia de Vall d'Oreig la seva decisió d'arxivar la denúncia feta pel mateix president, al·legant que no hi ha fonaments per exercir cap acció. Les diligències d'investigació es van incoar arran de la denúncia presentada per Josep Puig, que posava en coneixement de la Fiscalia la falsificació d'una denúncia ciutadana que feia saber a l'MD de Vall d'Oreig la deficient situació higiènica i sanitària en la que es trobava el bar-restaurant El Casalet. Les investigacions van ser dutes a terme per la unitat de policia judicial del cos de Mossos d'Esquadra, escrita a la citada Fiscalia, i que després d'escoltar totes les parts va concloure que de les diligències d'investigació practicades per l'unitat de policia judicial no ha resultat degudament acreditada l'autoria d'aquest document falsificat. El cas de la falsa denúncia s'origina el passat mes de febrer, quan des de l'Ajuntament de Sant Cugat es posa en coneixement de l'MD de Vall d'Oreig una irregularitat amb una instància entregada per el registre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC, de l'MD, que tenia idèntic número de registre que una altra instància entrada a l'OAC per un altre motiu diferent. Davant d'aquesta situació, el president de l'MD de Vall d'Oreig va obrir un expedient informatiu per aclarir els fets i constatar la veracitat dels fets comunicats des de l'Ajuntament de Sant Cugat per interposar una denúncia davant de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Ara, la resolució del fiscal, que ha coordinat la investigació, decreta l'arxivament dels fets per considerar que els mateixos no revesteixen cap caràcter delictiu. Bé, això és una nota de premsa que hem publicat avui per comunicar, doncs, la resolució que ha donat, doncs, la Fiscalia en aquest tema. Doncs, res més, si hi ha alguna intervenció. Senyor Canal.
Gràcies, senyor president. Bé, pel comentari que ha fet, han fet respecte al tema de la urbanització de la capella Sant Joan, dels carrers que hi ha per allà, que està duent a terme a Sant Cugat. Si recordar, bueno, que hi ha una sèrie de containers que s'han moment de moure's, tinc en compte que continuïn estant-hi a la banda de Sant Cugat, que no es ho posin als veïns de Vall d'Oreig, no? Transmetré alguna pregunta que han fet des del públic, és a dir, tal com han demanat, no? És a dir, hi ha hagut algun tipus de pressió per part d'algú perquè dins de l'estudi de mobilitat s'obrigués el canvi de sentits dels carrers? Una pregunta. Una altra pregunta respecte a un que ha comentat en Bernat, respecte a la web nova. No recordaven que en cap ple haguessin comentat que s'estava treballant en un tema d'una nova web. De tota manera, no recordo que s'hagi parlat d'una partida pressupostària que faci referència al tema d'aquesta web. Tant tindrien que aclarir-ho, no? quina és l'evolució de les converses que es porta amb els veïns respecte al tema de l'estudi de mobilitat? Han sortit moltes preguntes durant l'audiència de veïns. I després, si n'hi ha estat mirant el contracte que es va fer respecte al tema, se li diu estratègic, el projecte que és estratègic. Llavors, per més que el procediment negociat sense publicitat d'eines de control de gestió i avaluació dels projectes estratègics. Bé, si bé hi ha unes especificacions tècniques que estan molt bé, és a dir, tot està molt ben redactat, es suggereixen aquí una sèrie de persones, donat que és sense publicitat, es suggereixen una sèrie de persones per ser notificades a veure si volen participar, no? I llavors, és clar, una d'elles és persona coneguda a la casa, ha fet una feina molt ben feta. Recordo que fins i tot vaig demanar que es busqués la fórmula de prorrogar el contracte a aquesta persona perquè, donat els diferents fronts que estan oberts, pues que el seu suport era molt important, no? M'ha sorprès és veure que de les tres persones, una és ella, perfecta, però es proposen altres dues persones que, si fas una recerca per internet dins dels seus perfils, trobes que dius, home, no hi encaixen molt amb el procediment que estem traient, aquí, que estem suggerint. Llavors, el criteri de selecció d'aquestes persones, quin ha sigut? Perquè és que, tal com estàs, sempre ha fet com un contracte a mida per poder continuar a tenir els serveis d'aquestes persones. Jo no tinc res contra aquesta senyoreta, que ja he manifestat moltes vegades que estic molt content amb la feina que ha fet i que perfecte que continuï i que pugui solventar una sèrie de problemes que hi ha a l'MD, però en quant a la forma, és el que no acabo d'entendre. És a dir, el criteri de selecció d'altres persones per poder que poguessin fer aquesta feina. Dóna la sensació que hem estat o mal aconsellats o no hem fet prèviament nosaltres un filtratge d'aquells noms que ens han suggerit i que després, que si busques avui en dia les xarxes socials, donen bastanta informació. I totes tres persones, dos d'elles tenen perfil a LinkedIn. És a dir, trobes a InfoJobs, trobes la informació si la busques, i l'una és coacher i l'altra és especialista en temes de xarxes socials. És a dir, respecte a aquest procediment, només hi havia una persona que podia reunir els requisits. I no tinc més preguntes.
Bé, jo l'únic que li puc dir és que nosaltres creiem que ho hem fet bé. Com vostè diu, no entraré a valorar la feina que fa perquè vostè mateix ja ha dit que és molt vàlida i que el tenia que fer, i si el procediment no el veu vostè clar, nosaltres sí que el veiem clar. Vull dir, nosaltres el vam fer, crec que en 6 dies, si no recordo malament, legalment és el que es té que fer. Es va convidar 3 empreses, aquestes 3 empreses assessories, que totes són del mateix, i són assessors externs, vull dir, ens ho van dir des de l'àrea de comunicació, van convidar aquestes 3 empreses i finalment crec que només es va presentar 2. De les 3 es van presentar 2 perquè una es va desestimar i finalment va guanyar la Marta Martorell, vull dir, la persona que ho requeria tot, i així ho van fer.
Bé, sembla ser, bueno, una no es va presentar, l'altra va enviar un mail dient-hi que no li interessava. Però jo no vaig al tema aquest, sinó em vaig que la selecció dels noms, el perfil, és a dir, per fer aquesta feina cal un perfil professional. Llavors, per una banda, vam enviar una persona que ja estava treballant per l'MD pel tema de les xarxes socials i ens estava facturant per això, perquè és especialista en aquest tema. Llavors, estaven fent un oferiment a una persona d'un tipus de feina que s'escapa al seu coneixement. Bueno, basta llegir el que posa ell mateix en el seu perfil dins del que és LinkedIn. L'altra persona, dins del perfil de LinkedIn, acaba el 2012, i en altres, si busques per InfoJobs Freelancer, també t'hi trobes que t'hi posa que és coacher, i quan mires no trobes més. És a dir, no hi ha més informació d'aquestes persones. Res referit a lo que estem parlant aquí d'eines de control, de gestió i avaluació dels projectes, de projectes estratègics. Jo me'n vaig a aquesta definició, que hem posat o hem convidat a dues persones que no tenien el perfil. Llavors, penso que ens hem equivocat, potser no fent un filtratge, perquè s'ho poden haver aconsellat, no ho dubto. Vostès no posaran aquí dos noms, entenc, per cobrir l'expedient. Però que a l'hora de fer la... ens hem oblidat de fer una filtració. De veure si aquestes persones que ens poden aconsellar són les alienes.
Nosaltres pensem que les persones que ens van aconsellar eren les adients. Jo no m'he posat a investigar al Google ni a internet el perfil del que podien fer aquestes persones. Sí que crec que són perfectament capaces de fer el projecte que estem fent i crec que això ja va sortir amb un ple, o crec que aquest tema el vam tractar en un altre moment i amb Junta de Portaveus, i si vostès hagués detectat algun fall o alguna cosa amb el procés, m'imagino que ho haguessin dit. Nosaltres ho hem fet tot d'acord amb la llei, ho vam fer d'acord amb el que ens van marcar des dels nostres tècnics de l'EMD i pensem que ha sigut transparent i just. I estem convençuts de que el que hem fet és el millor.
En relació a les pressions, exactament com ha fet la pregunta, si hem rebre pressions. Bueno, vostè ha pogut escoltar com nosaltres la senyora Montserrat Gervés del carrer Merla, doncs les mateixes pressions o expressions de malestar per part d'uns veïns, no en el carrer Merla, però sí d'Escaiola, la Passeig Nart. Aquest tipus de pressió és el que motiva. Llavors, hi ha una reacció per part de mi, que el primer que es va fer és analitzar-ho, i a partir d'aquí ha motivat activar part d'aquest estudi de mobilitat buscant solucions en aquest document, que equivocades o no, el temps ho dirà, però que l'ànima sempre ha sigut d'intentar resoldre els problemes. A vegades l'equilibri, com que ja sabem que això és l'efecte papallona, que toques la mobilitat, toques el quelcom de mobilitat i passen coses a l'entorn, doncs intentar minimitzar que aquestes coses portin també malestar o problemes a la resta de veïns. Però la motivació i la pressió social era la mateixa que hem pogut viure aquesta tarda amb aquesta senyora.
Bé, hi ha dues preguntes més, que era el tema de les obres sobre el tema de la Creu de Sant Joan, que si prenen nota respecte al tema dels contenidors, i l'altra, com és l'evolució de les converses amb els veïns, com estan anant abans, durant la sessió amb els veïns, que han pogut preguntar, ha comentat que per al desembre, I per últim, sí, ja abans de que contesti, demanar que desfacin els canvis de sentit que han realitzat.
Això és un prec, no? Bé, primer, bueno, com està? Doncs, la veritat és que estem encara esperant, es va prendre la determinació de demanar el consell o l'opinió d'una empresa consultora d'enginyeria de mobilitat, perquè donés més llum a proposta, diguéssim, d'algun de veïns constituït amb organització de veïns, i ens van proposar una consultora que estarà desenvolupant la seva feina. En aquests moments estem traslladant-li totes les dades de l'únic radar que tenim en funcionament, tant de velocitat com de densitat de vehicles, amb uns punts determinats que ells ens han indicat sobre el planell, amb uns dies determinats de la setmana, que són els que ells consideren més homogenis, i a partir d'aquí ells han de fer la proposta, una diagnosi, un recull de dades, i fer les propostes que al seu criteri poden ser viables per un tipus de secció de carrer que pot ser o Vera amb el Jardí o Escaiola, per tant, implementable o aplicable a la resta també de carrers. Aquest, el calendari, donat que només tenim aquest radar en funcionament, es preveu que a mitjans de desembre ens puguin fer la proposta. Això què vol dir? Doncs tindrem sobre la taula una proposta que caldrà traslladar-la tant a l'EMD com a la resta de veïns, a la comissió que tenim comuna, paritària, i a partir d'aquí doncs treballar-ho conjuntament.
podran traslladar també a l'oposició una còpia d'aquest informe, sisplau?
Tan aviat com el rebem, cap dubte.
Sí, de totes maneres li apunto un tema, senyor Canals. Un dels veïns d'aquesta agrupació de Mouta, per allò és que ha estat present en aquesta reunió, al sortir ha dit: nosaltres ja hem fet que venéssiu amb aquesta empresa perquè us compensessin de que tot el que heu fet no és el que vosaltres... que tot el que heu fet vosaltres no volem que sigui així. Ho dic, li avanço només. A nivell informatiu, li torno a repetir, que una de les persones d'aquesta associació que ha estat present avui aquí, al sortir, li ha dit a una altra persona que nosaltres ja hem posat en aquesta empresa perquè us convenci de que el que heu fet no és el que té que ser i volem que es faci el que nosaltres estem proposant. La proposta de Mecri va ser una contratació perquè els veïns van demanar: busqueu una altra empresa. Va dir: volem que ho faci l'empresa Mecri. Nosaltres vam posar l'empresa Mecri, vam negociar amb ells, ens van donar un preu, el vam acceptar i els vam dir: bueno, doncs poseu-vos a treballar a veure com podem resoldre aquest conflicte. Ho dic perquè també que sàpiga com s'estan negociant les coses. Gràcies.
La meva primera pregunta ve en relació a una que s'ha fet amb l'audiència pública perquè confirmin o desmenteixin si s'utilitzarà Ramon Escaiola com a vial d'enllaç entre l'AP7 i els túnels, o en tot cas, si no és aquesta, si serà l'avinguda de Baixador o no. Aquesta és la meva primera pregunta.
Com ja he pogut respondre extensament en l'audiència pública, no. Per tant, suposo que sí, no cal més explicació. Em remeto al que ja ho he dit, el que he dit abans, no és, és a dir, a la possible connexió que plantejava el Pla General de Relació, doncs ja s'ha desprogramat. Per tant, no hem de patir que la connexió directa de Passeig del Bosc amb Escaiola sigui un fet perquè s'ha desprogramat i, per tant, ja no es contempla en el planejament. I després, doncs, que no hi ha en absolut cap vocació de transformar el Baixador en una via de connexió, perquè la connexió que s'ha plantejat a la Generalitat és la que ja existeix, que és, com he dit abans, des de la... sortint de l'autopista per la rotonda de la carretera de Rubí a Molins de Rei, doncs, la que ens porta cap aquí, que és passant per Magener, i tots la coneixem. Per tant, doncs, no és en cap cas una via de recorregut autopista o cosa com aquestes.
Una altra pregunta. El mes de setembre, amb el ple, es va aprovar publicar a la pàgina web com estan les aigües que consumim a Valdoreix. I es va donar un plaç de 2 mesos per posar els protocols que no existien. Com està això en aquest moment?
No sé si es va parlar amb els serveis tècnics de la casa, però es va dir que, bueno, es faria una mica una relació de tot això, però desconec ara en quina situació està. Prenc nota i li diem en el proper ple o li passem la informació.
La meva següent pregunta és pel senyor Rivera, també en relació a l'aigua i aigua, que vam estar parlant amb les factures. Hi havia una partida que era per el manteniment de Calvagaram i que va dir que s'ho miraria. Com està el tema?
No vaig dir que m'ho miraria, sinó que li vaig confirmar que no és així, i el que no he fet, i que ara em recorda, és precisament demanar-li explicació al responsable de Sòria de l'àmbit de l'àrea del Vallès, que és en Sergi Pla de l'Oriós, demanar-li, enviar-li un correu en què li demanava i posava com viu vostè l'explicació de la factura, perquè quedés evident que aquesta taxa que està cobrant Sant Cugat no la cobra, no es cobra, Sòria no la cobra en l'àmbit de Vallès. Però això ja li comunico jo que no es recobra. El que passa que sí que és cert que la lectura de la factura és una... tal.
Sí, Valdà.
Perdoneu, és que la IMA i jo ho sabem del CERT perquè hem estat negociant el conveni econòmic i aquest tema va sortir del clavegram. I seguríssim, les factures de Sant Cugat, de Valldreig, com diu el vocal Rivera, no apareix cap taxa, en canvi de Sant Cugat sí.
Per tant,
voldríem
a veure si es podria aclarir
sí,
què és el que explica la taxa aquesta. Ara, per vostè, senyor Puig, afortunadament van caient les torres d'alta tensió, no? però com estan les transferències de la Generalitat? Que aquest any havien de fer alguna, tenia entès.
Pues esperem que arribin, ho hem reclamat i ens ha dit que sí, que estan, però evidentment no hem rebut els diners, per tant.
Reclamades oficialment amb un imprès?
No, vam fer una gestió a través del cap de protocol del conseller, personalment. Escolti, senyora Gabelloni, és que el procediment pot ser el que sigui. Ho vaig dir l'última vegada que vam parlar d'aquest tema. Hi havia projectes molt similars als que s'han fet al soterrament de les Torres de Valldoreix i molts més, i han caigut. I hi havia compromisos adquirits i han caigut i no s'han respectat. Però i en el cas nostre, o sigui, hi havia, em sembla que eren, no recordo la xifra, no sé si eren 23 compromisos o 24 i s'han aguantat 3, i un és el nostre, el número 1 és el nostre. O sigui, només li dic això. Llavors, esperem que, evidentment, nosaltres, com pot comprendre, som els primers interessats en que se'n retornin aquests diners que els necessitem. I, per tant, doncs, ja estem fent les gestions. El que passa que, bueno, es va dir que seria dins d'aquest any, sabent que l'any 2015 en els pressupost consta la partida, també. Per tant, doncs, ens podem, en aquest cas, esperar que es compleixi. Gràcies.
Ha fet l'últim que espera. I ara tinc una pregunta pel senyor Rivera que em preocupa molt, perquè amb l'audiència pública també se li ha preguntat, o se li ha afirmat, és que ha preguntat, que vostè està empadronat a Valldoreix, però que no viu a Valldoreix. Vostè ens pot afirmar o negar aquesta acusació?
Realment és un goig saber que la meva condició és realment tan important a nivell institucional. Això suposo que ho podré recordar durant molts anys, perquè realment és... Bé, no, és curiós, més que res és curiós. Doncs, escolti, la meva vida privada no tinc per què explicar les motivacions del que fa o que provoca que sí, que estigui empadronat aquí i que actualment no hi pugui viure i que la meva ambició és tornar-hi. Els motius, evidentment, no tinc per què explicar-los, però si és un fet que preocupa a un sector de la població fins al punt de manifestar-ho reiterades vegades amb aquesta sessió plenària, cosa que m'orgulleix perquè vol dir que sóc en part important, doncs sí, ho reitero i em sembla que tampoc no és cap problema legal. Gràcies.
La gran pregunta que fa sempre la gent en relació a això i que vostè acaba de confirmar més o menys que sí que es produeix això, és que, esclar, per ser vocal d'aquesta PD s'ha de viure a Valldoreix. Sí. Bueno.
El que diu la llei, la secretària interventora em pot corregir si m'equivoco, és que els vocals surten elegits dintre dels votants. Els votants són els empadronats a Valldoreix. Això és el que diu la llei. La llei no diu que tens que viure a Valldoreix, sinó la llei diu que els vocals de l'AMD, com vostè sap que es vota a dues urnes, són elegits dintre dels votants. I els votants som els que estem empadronats.
Bé, jo m'agradarà veure-ho perquè és que... No, vale. És que tothom m'ha comentat, tothom. Gent que ha estat... Tothom és gent que ha estat aquesta AMD, vale? Que se suposa que us ho saben. I és que menys el president, que sí que pot residir en un altre lloc, la resta de vocals no. Per això era la meva dubte. Moltes gràcies.
Bé, de totes maneres, reitero una miqueta el que ha dit el senyor Rivera, que clar, deu ser un fet importantíssim perquè se li doni tanta transcendència i la veritat, torno a repetir que, home, és admirable que des de segons quines diguem, parts de la, en aquest cas de l'oposició, tot el seu treball o tot el seu empeny sigui intentar descobrir aquestes coses, quan resulta que tenim molts problemes bastant més importants i torno a repetir, i no es fan aportacions en positiu, no es fan propostes d'intentar millorar moltes vegades problemes que tenim i en canvi us aneu, diguem, recreant amb aquests temes. Bueno, vull dir, em sembla molt bé perquè això vol dir que amb l'altre ho estem fent molt bé. Bé. Això que anem.
Gràcies, senyor president. Bé, donat que tenim una factura, un senyor que ha fet un pla de comunicació, a banda de l'informe que ha fet el nostre tècnic de l'AMD, seria molt interessant disposar d'aquest pla de comunicació que ha desenvolupat aquest senyor.
en aquest informe que el Xavi li comentava, hi ha el pla de comunicació també, que ha elaborat el nostre tècnic.
Ja, però hem pagat a una persona perquè faci aquesta feina, perquè és la persona aliena. És a dir, el nostre tècnic té els seus coneixements, les seves capacitats. Podria haver detectat una sèrie de mancances, però hi ha un senyor que factura per fer un pla de comunicació, que és el que estic demanant. No l'informa el nostre tècnic, perquè per això no.
Però jo el que li dic és que en aquest informe del tècnic hi ha aquest pla de comunicació.
Ja està, senyor Canals, no li queda res, segur. Clar, és com ha estat ausent, doncs potser hi ha alguna cosa que se li escapa. Per això li donem una oportunitat, vinga.
Bé, hi ha un altre tema, però és que em fa falta documentació i prèviament tinc que parlar amb el tècnic i amb vostè per explicar-li què és, per evitar... Bueno, si volen envio un correu electrònic, ho demano i fem paperassa, però penso que parlant ho farem millor.
No, o sigui, era només... des del punt de vista cordial, perquè per tenir un detall amb vostè.
I jo també, però li dic de debò que sí que hi ha un tema més.
Així és.